premi. Una visita al celler i al Museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig, a les 8, al Món a RAC1, amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1. Tots som 1.
Les 3, actualitzem la informació. El canal Segarra-Garrigues ha tallat el subministrament total d'aigua fins dimarts que ve. A partir d'aleshores només es podrà regar per salvar els arbres fruiters. És una decisió de la comunitat de regants que volen evitar quedar-se sense reserves durant la campanya per culpa de la sequera i l'estat dels embassaments. Una mesura inèdita des que el Segarra-Garrigues va obrir les comportes fa uns 5 anys. En parla RAC1 el president de Saja Lleida, Pere Roquer.
El pantà de Rialp està 4%, 3%, i evidentment el que es necessita ara és tindre suficient de capacitat a les bases recollidores d'aigua per, com a mínim, mantindre la subsistència de les produccions que afecten el Segarra-Garrigues. Tot i que, amb una situació hídrica tan complicada com tenim, serà molt difícil i, desgraciadament, que no s'hagi d'acabar igual que amb el canal d'Urgell.
El tall no afecta les granges ni tampoc l'aigua de boca. El canal rega unes 10.000 hectàrees de cultiu entre les comarques del Segrià, la Noguera, la Segarra i les Garrigues. I el tall s'ha anunciat en un dia de contrast meteorològic perquè, Martí Oliveres, el termòmetre toca sostre abans d'una tongada de ruixats i tempestes que poden ser fortes.
Sí, un dia més torna a fer molta calor, sobretot a l'interior, el Pirineu, temperatures com molt pocs dies d'abril hem tingut al llarg de la història. Veurem si arribem al rècord, poc faltarà, si no, a les Terres de l'Ebre, on hi ha la temperatura més alta enregistrada fins ara, amb pràcticament 34 graus a l'Observatori de l'Ebre Roquetes. A banda, tenim aquests ruixats i tempestes que ja comencen a treure el nas al Pirineu francès i que han d'anar escombrant la resta de la serralada, tot el vessant sud, la part catalana, i durant el vespre i la nit arribar a qualsevol punt. Pluges localment fortes, acompanyades de calamarsa, pedra, fortes ventades. Per tot plegat hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, i tant demà com dilluns, ambient més fresc i es mantenen aquest ruixat, sobretot de tarda.
Protecció Civil demana extremar la precaució en les properes hores pels ruixats i les tempestes. Hi ha 22 comarques amb el pla Inuncat en prealerta. Per cert, que aquesta hora es tanca l'operació sortida de trànsit del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Des d'ahir a les 3 han sortit de l'àrea metropolitana prop de 440.000 vehicles. Durant tot el matí hi ha hagut retencions i ara aquesta hora encara queden 8 quilòmetres d'aturades a la P7 entre Riells i Viabrea i Fogars de la Selva en direcció França. I després d'anar al concert de Bruce Springsteen, els Obama i els Spielberg continuen fent turisme per Catalunya. Aquest matí han visitat el monestir de Montserrat. Les dues parelles dinen a aquesta hora a l'hotel Abad Cisneros de l'Abadia, fons del monestir, expliquen a RAC1 que ha estat una visita molt sobtada, comunicada pocs minuts abans de l'arribada. Un cop allà, l'expresident dels Estats Units i el director de cinema s'han dirigit a la cambra de la Mare de Déu de Montserrat i han signat el llibre d'honor del monestir amb un gràcies per la bonica visita, i també han pujat en funicular fins l'ermita de Sant Joan. I acaba d'arrencar la cursa sprint de MotoGP del Gran Premi d'Espanya.
Sí, amb Aleix Espargaró sortint des de la pole position, circuit de Jerez, Quim Salvador.
Som a la primera volta, els primers metres els ha liderat Jack Miller, seguit per Brad Binder, i Aleix Espargaró. És probable, però, que s'hagi d'aturar la cursa amb bandera vermella per una caiguda múltiple a la primera frenada. Hi ha diversos pilots que són ara mateix a terra, que són Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Àlex Márquez i també Augusto Fernández. De moment només bandera groga, per tant, la cursa continua. Lidera Jack Miller, segon Binder, tercer ara Bagnaia, que ha passat Aleix Espargaró, quart havent arrencat des de la pole position. Queden encara menys de les 11 voltes i escaig perquè acaba la cursa quan els propis pilots demanen l'atura, i sí, l'aturada, i surt la bandera vermella. Per tant, cursa aturada per l'accident múltiple. Això haurà de tornar a començar. Aleix Espargaró tindrà una segona oportunitat des de la pole.
També avui tenim cursa sprint del Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1. De fet, d'aquí a menys de mitja hora, 3:45, amb Charles Leclerc sortint des de la pole. En futbol, mentrestant, el Barça busca aquest vespre retrobar-se amb el bon joc al Camp Nou contra el Betis. Després del partit de Sabadell, Vallecas, els blaugrana busquen fer un pas més cap al títol. A les 9 del vespre, Barça-Betis. Abans, Real Madrid-Almeria a 6:45 de la tarda.
Passant 4 minuts de les 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins i els avanços informatius.
I els superesports avui a partir de les 6 de la tarda, a les 11, com sempre, el Tu Diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Vols estalviar a full? Només fins a l'1 de maig, a Carrefour i Carrefour.es, tens un 15% de descompte en tots els smartphones i tauletes Samsung. Descompte en cupó bescanviable i no acumulable a altres ofertes. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Busques cotxe i el vols ja? A Sarsa Skoda tenim unitats en estoc de l'Skoda Karoq amb entrega immediata. L'Skoda Karoq, un cotxe amb esperit esportiu que transmet seguretat. Vine abans que s'esgotin. Unitats limitades fins a esgotar existències. Informa-te'n a Sarsa Skoda a Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. Sarsa.com.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
La cançó d'aquesta setmana és el tema que va disparar la curta però exitosa carrera artística d'Amy Winehouse. Coneixeu la història de Rehab? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Com prova el cap de setmana de 3 dies, el darrer del mes d'abril? Heu marxat lluny, us heu quedat a prop o sou a casa? Si teniu ganes de fer turisme per Catalunya, ara mateix us portem fins l'Alt Penedès perquè ahir divendres es va donar el tret de sortida al festival Ressons Penedès Vallcruïlla, l'excusa perfecta per sortir i descobrir el territori vinícola del nostre país. I si sou més de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, també tenim una proposta per vosaltres, participar en alguna de les activitats de la Natura't, un programa que inclou un centenar de propostes de mar i muntanya per les comarques gironines per descobrir valls pirinenques, parcs naturals, volcans adormits, meravelloses muntanyes i també paratges màgics. Parlant de màgia, el proper cap de setmana, els dies 5, 6 i 7 de maig, se celebrarà a la població de Tona la 7a edició d'Una Tona de Màgia, el Festival Internacional de Màgia impulsat pel mag i actor tonenc Jordi Pota. De seguida parlarem amb ell i sabrem també quins dos oients assistiran al festival i faran estada gràcies a un sorteig que hem resolt aquesta setmana aquí al Viatge B. Preparats per les nostres escapades? Doncs agafem el cotxe i marxem. Ahir divendres es va inaugurar un festival d'aquesta temporada únic que marida la música, els vins i els paisatges de l'Alt Penedès. Es tracta del Ressons Penedès Vallcruïlla, un festival ambiciós que durarà 3 dies i que comptarà amb 36 artistes que actuaran en 21 escenaris diferents entre cellers, caves, espais patrimonials i naturals de la comarca. Per saber-ne més, avui ens acompanya en directe al Viatge B de RAC1 en Gerard Birbé, que és el seu director. Gerard, bona tarda i benvingut a RAC1.
Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-nos.
No, només faltaria, eh? Ens va semblar una proposta molt atractiva, molt de viatjar, molt nostra, molt de fer turisme per Catalunya. I abans d'entrar en matèria, m'agradaria saber com ha estat tot en aquests moments, no?
Doncs molt emocionant i amb moltes ganes. La veritat és que és un festival diferent. Fa mesos que el portem treballant amb els agents del territori i ens fa moltíssima il·lusió.
S'ha de dir que aquest Ressons Penedès Vallcruïlla té un pare, té una mare, que és el Cruïlla, el gran Cruïlla, conegut per tots.
Bé, té bastants pares i bastantes mares, també. Un dels pares i mares és el Cruïlla, però realment és un projecte molt ambiciós i molt il·lusionant i que és col·laboratiu, que és com s'han de fer les coses actualment. Per ser més forts has de fer la unió de moltes organitzacions i en el Ressons Penedès ho hem aconseguit. És una gran col·laboració público-privada i hi ha moltíssims agents. Des de la part pública hi ha la Generalitat de Catalunya, hi ha la Diputació, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, fins a 27 ajuntaments de l'Alt Penedès, que aviat és dit que tots s'han ficat entre ull i ull, doncs, on doncs col·laborar, i també hi ha dues DOs, DO Cava i la DO Penedès, i després per la part privada doncs hi ha el Festival Cruïlla, però també hi ha l'agència creativa Macan, que s'encarrega de la part comunicativa i de la promoció, i després hi ha tot de cellers que han apostat per aquest projecte i per acollir en els seus llocs d'origen doncs un concert o un espectacle dins d'aquest festival.
Ara el repassarem un a un, Gerard, perquè la veritat és que serà un descobriment pel programa i també per l'audiència, no?, de totes aquestes caves, de, com dèiem, no?, d'aquests cellers que segurament molts oients desconeixen i que doncs poden ser una bona excusa per agafar el cotxe i sortir a fer turisme per Catalunya, eh? Jo el que em referia sobretot és que clar, el Cruïlla Barcelona ja us avala, amb la qual cosa aquí ja tenim una seguretat, entre cometes, d'èxit.
Correcte. Bé, humilment tenim un festival que nosaltres creiem que és fantàstic, i sobretot tenim una cosa molt maca al Cruïlla, és que posem el públic en el centre. És un lloc on venen grans bandes internacionals, estatals o catalanes, però que posem sempre l'experiència del públic en el centre de tot. Volem que la gent gaudeixi, s'ho passi bé, amb la música, però també amb espectacles de comedy, de monòlegs, o amb arts escèniques, o que pugui gaudir d'un lloc on pugui degustar beguda, però també el bo i millor de la gastronomia. Per tant, és un espai de lleure i de passar-ho bé i de gaudir també de la cultura. I en el fons, el Ressons Penedès Vall Cruïlla va d'això també, però clar, amb algunes singularitats, i és que estem rodejats d'uns espais naturals o de cellers que són preciosos. Hi ha unes autèntiques joies, de veritat.
Mm-hmm. De fet, és que forma part del projecte, dels projectes, vaja, projectes singulars del Cruïlla, oi?
Bé, el Cruïlla són gent inquieta i sempre busquem nous camins, i un d'aquests nous camins ens ha anat a fer parar el Penedès. I llavors, com a festival que sona diferent, que és el seu claim, doncs hem de dir que hem col·locat fins a 21 escenaris repartits per el territori de l'Alt Penedès, i en aquests 21 llocs doncs hi haurà fins a quasi 40 artistes que actuaran al llarg de 32 actuacions. És a dir, la gent podrà fer-se el festival i el programa a la carta. Cada un escollirà del públic a quin concert volen anar i en quin moment i en quin indret dels que han programat.
Tot a mida. Amb quins artistes comptareu?
Bé, hi ha una mica de tot i per totes les edats i per tots els estils. Una mica que és l'estil i el segell Cruïlla. Tenim d'artistes com La Maia, l'Ivan Ferreiro, Els Pets, o també una programació que es dirigeix a un públic més jove, amb 31 Fam, que és una banda de Sabadell que ara està arrasant entre el públic més jove, o La Fúmiga, que és una banda del País Valencià que també, sobretot entre el sector més jove, doncs està causant furor. Per tant, t'estic dient algun dels caps de cartell, però que en tenim molts altres. Tenim a la Soleà Morente, a la Clara Peia, al Pot Valle i la Rita Pallés. Tenim espectacles infantils amb Xiula. I el que estem molt contents també és de tot de concerts que han programat espais més petits, entre 150 i 300 persones, i aquí també hem aconseguit uns noms molt potents. Roger Mas, David Carabent, que vindrà amb els Mishima, la Judit Niederman, les Migues. És a dir, consulteu el cartell perquè hi ha per tothom i per tots els estils, però per damunt del cartell i dels noms i de la música, el que conviden al Penedès és l'experiència, el passar-ho bé en un entorn únic i amb el vi i el cava com a fil conductor.
Uh-huh. Els oients que tinguin curiositat i que s'estiguin engrescant, hi ha un portal, ressons.penedès.com, aquí podreu veure doncs com és aquest cartell amb detall, un cartell extens, transversal, a més, descentralitzat i molt variat. Ens deies que teniu una trentena de concerts confirmats i, a més, veig que hi ha dos escenaris per grans espectacles. Quins són aquests escenaris, Gerard?
Bé, ho hem d'explicar-ho, això, perquè en un festival convencional, en una ciutat, hi ha un espai amb 4 o 5 escenaris. En canvi, nosaltres hem fet una cosa diferent, que és repartir fins a 21 escenaris per tot l'Alt Penedès, amb tres formats. Amb un format petit, de 150 a 300 persones, un de mitjà, entre 500 i 800 persones, i després hi ha el format més gran, per més de 2.000 persones. En el format gran tenim dos grans espais. Un és Elisia Freixenet i un altre és Vallformosa. I aquí és on hi haurà, doncs, actuacions, sobretot de caràcter doble. Després tindrem, quarts de 10 del vespre, a Ben Ferreiro, el gran líder de Los Pirates, aquella banda mítica dels anys 90 i principis del 2000, que fa temps que vola sol i que ens presentarà un nou disc, que tot just acaba de presentar aquest mes de març. I després tindrem els Pets, que és una banda de referència, i amb ells acabarà la nit pel que fa al format de grans concerts.
I com és? Com és, Gerard, aquest espai? Les Caves Elisia Vallfreixenet. Tu el coneixies? I has anat ara per primer cop, després de sondejar, doncs, quines eren les opcions?
Doncs hem visitat moltes caves, molts indrets, paisatges naturals, també, del Penedès, i Elisia Freixenet, doncs, és un espai fantàstic. És a dir, si no és prou excusa el vell tall d'artistes que hi haurà, doncs hi ha altres excuses. Un és l'espai arquitectònic, que la gent que hi vagi descobrirà.
Perquè és a l'interior de les caves?
És a l'interior, és en un espai a l'aire lliure, però en canvi és dins del celler de l'Elisia Vallfreixenet. I allí podran, a banda dels artistes, i gaudir de l'espai, que és un espai, insisteixo, que enamora, doncs també de l'oferta gastronòmica que s'oferirà. Sempre m'ha agradat un bon vi i bon cava.
S'havia fet algun cop anteriorment un concert en aquest lloc, en aquest punt?
S'havia fet. Abans de la pandèmia, doncs, ja va acollir un concert de gran format amb els Love of Lesbian. Per tant, és un espai que ja està testat i sabem que és un espai que la gent el gaudirà. I després tenim també Vallformosa, que aquí sí que és un espai nou, però que ens passa el mateix. Doncs, són unes caves precioses, tenen uns jardins fantàstics que acolliran un wine bar també, i està rodejat de vinyes. T'ho imagina't anar a un concert i que mentre hi vas... Doncs,
molt bucòlic.
Molt bucòlic. És un lloc que... Són llocs que enamoren.
I els artistes han tingut la sort de viure aquesta experiència ja anteriorment o serà la primera vegada?
Hem tingut de fer un esforç per explicar-los, perquè clar, quan els diem, fem un festival, Ressons Penedès, on? El Penedès? Sí, però és que el farem... A quin lloc el fareu? No, el farem a 21 llocs. Com? Hem tingut de fer un esforç suplementari, però ha estat al revés. Han estat encantats que els expliquéssim. Els artistes no deixen de ser gent també curiosa i són els primers interessats en trobar, doncs, nous reptes, nous llocs...
Noves vivències, també per ells.
Correcte, per ells i pel públic que els acompanya. I, per tant, doncs, ells també estan encantats i encantades i, insistim, creiem que és el maridatge perfecte.
Escolta'm, Gerard, si hi anem a algun d'aquests concerts, o a més d'un, hi haurà la possibilitat de visitar les caves, els cellers, després... O abans?
És aquesta la gràcia. Els cellers, doncs, ens obren les seves portes, i això és un privilegi, perquè hi ha uns espais preciosos, i a part, si consulteu la web ressonspenedès.com, doncs hi ha un seguit d'activitats que es fan amb complementaris amb aquests concerts. Per tant, es podran visitar i alguns cellers estan oberts.
Per exemple, alguna activitat, posa'm algun exemple d'activitat que es pugui fer.
Doncs em consta que tots els cellers, i no m'agradaria deixar-me en cap, estan preparant una variada oferta de vins i de caves, doncs, perquè la gent ho pugui gaudir, acompanyats de gastronomia, sobretot de proximitat. Alguns estan preparant tapes, alguns estan preparant platets, però tot perquè sí, perquè per acompanyar l'experiència, és que insistim.
Durant l'experiència?
Durant el concert. Sí, alguns ho faran més en el focus abans, altres després, però està clar que és un triangle. Artista, espais que enamoren, i després aquesta oferta enogastronòmica de vi, cava i de bona gastronomia que creiem que és un complement perfecte.
Sí, una molt bona combinació aquesta. I en el preu de l'entrada ja entra tota l'experiència sencera o això va per parts?
Bé, hem fet també una oferta diferent. Així com tu vas a un festival clàssic i et compres la teva entrada per un dia o un abonament, nosaltres hem decidit que cada espai tingui la seva entrada corresponent. Llavors, els espais de petit format, l'entrada val 15 euros, més les despeses de gestió, que és un 10%. Els espais mitjans és uns 18 euros i en els grans, entre 20 i 25. Tenim en compte que els grans, la majoria d'ells són concerts dobles. Per tant, són uns preus molt atractius.
Molt bé, tant, sí.
Ho han fet, primera, perquè la gent doncs vagi al Penedès, segona, perquè puguin repetir, no perquè no vagin a un concert, sinó perquè en vagin a més d'un, perquè pots anar al matí a les 12 a un concert, a la tarda a les 6 de la tarda a un altre, i acabar la nit ballant a un d'aquests grans espais que hem dit. I també el que volem és que tinguin doncs diners doncs per gaudir de l'oferta variada que els cellers o els espais naturals que han preparat alguns ajuntaments, que són 6 també, puguin doncs això, consumir els vi, els caves o la gastronomia que els estiguin oferint.
Clar, pots fer la ruta directament dels ressons
Penedès. És una ruta i és l'excusa per anar al Penedès un dia o al dos, que ara hi ha alguna plaça hotelera per la zona, també es pot anar amb autocaravana o també es pot anar des del lloc d'origen. A Barcelona, el Penedès, per exemple, queda a 45 minuts amb cotxe, també s'hi pot anar amb tren, fins i tot hi ha escenaris que es pot anar amb tren directament.
Estan ben comunicats.
Correcte, amb busos per anar sobretot als espais grans i mitjans perquè el públic pugui deixar el cotxe a llocs com Vilafranca o Sant Sadurní d'Anoia i per tant desplaçar-se amb bus. Per tant, la logística també està garantida, però qui vulgui descobrir-ho, com tu deies, amb el seu cotxe, doncs també podrà anar-hi i aparcar amb els pàrquings que estan habilitats als cellers, que són 15 en total, però també hi ha 6 espais, deixem-ho dir, 6 municipis d'aquell territori que han preparat, en aquest cas, paratges, ja sigui una ermita, un poblat medieval, hi ha uns bancals, que són uns camps, uns paratges, els pèlags de Vilobí, que són llocs precioses, realment hi ha de tot.
No hi falta detall, estic veient que ha estat tot pensat i ben rumiat, eh? I suposo que també a nivell del sector turístic haurà estat molt ben rebuda, no?, aquesta proposta, perquè a nivell, per exemple, hoteler i d'allotjaments...
Correcte, abans et deia que aquest projecte és una col·laboració público-privada i aquí el que estem treballant és conjuntament moltes organitzacions, i aquí el que està jugant molt a favor és la restauració i l'hoteleria de la comarca. Al cap i a la fi, el festival Ressons Penedès no deixa de ser un gran acte perquè la gent vagi al Penedès i el conegui. Crec que el Penedès tothom el tenim situat, però jo diria amb tota humilitat que encara és un lloc desconegut. Jo, que he tingut d'anar a molts cellers i molts indrets, he descobert llocs preciosos, llocs que els mateixos cellers, com que els veuen cada dia, doncs no li donen importància, però si tu mires amb uns ulls nous, que són els nostres, els del viatger, el del descobridor, veus llocs preciosos, llocs amb molts anys d'antiguitat, amb segles, però que estan cuidats amb molt de tacte, amb molta cura, amb una arquitectura que ha conservat molt bé la tradició i que, per tant, per la gent viatgera i la gent que vulgui gaudir d'un bon paisatge i d'indrets preciosos, és el seu festival i és el seu projecte. I creiem que cridem a venir i fem una crida a venir a la gent que li agrada la música, a la gent que agrada els festivals, però també a la gent viatgera i sobretot a la gent que té ganes de passar un bon moment, de gaudir de l'experiència. És un festival molt transversal, també.
I com ha estat aquesta recerca, Gerard? Ha estat una feina vostra d'anar buscant o ha estat, diguéssim, tot l'àmbit del turisme de la zona de la comarca del Penedès qui us ha anat suggerint llocs i localitzacions?
Ha sigut una confluència de desitjos. Diguem que des del Cruïlla estàvem buscant al Penedès un lloc per fer un festival clàssic, un lloc on situar un, dos, tres escenaris, però clar, quan fèiem les visites cada cop ens enamoràvem d'un nou lloc, d'un nou racó, i anàvem coneixent gent, i gent que és acollidora, i gent que té ganes de fer coses al Penedès, i a partir d'allí vam veure que era un festival per fer-se amb molts indrets, i va sortir aquesta idea de repartir escenaris per tot el territori, en aquest cas de l'Alt Penedès, però deixa'm avançar que volem fer noves edicions i estendre'l per tot el Penedès, amb tota la comarca al complet. Llavors va ser això, una suma de desitjos. Va ser el propi Cruïlla, però molts agents, molts cellers altres agents turístics del territori, com el Consell Comarcal del Penedès i Enoturisme Penedès, que també estaven fixant-se en fer una cosa semblant, doncs que van unir esforços, visions i il·lusions, i per tant ha sortit aquesta idea compartida. Al final, les grans idees no són d'una persona o d'una organització, sinó que són visions de diverses persones o organitzacions, i a poc hem anat confluint i donant-li forma, com així ha estat.
Una primera experiència que a partir d'aquí doncs en vindran moltes més. Parlàvem de la música, però és que també hi haurà dansa.
Correcte. Hi haurà l'espectacle Tradere a Subirats. És un dels llocs que he dit que era d'un municipi, és un poblat medieval, és una plaça preciosa, i allí la gent també podrà gaudir de la dansa. O a les Cabanyes, a l'ermita de Sant Agustí, doncs hi haurà el Comedy, un monòleg de la mà de Marc Serrats.
I també conegut, és company nostre de Reaccions, company, col·laborador del Matina Codina.
I realment és un artista que ho està petant, i que també hi haurà una mica de música com a complement de la seva actuació. Per tant, no sol de música viurà els Ressons Penedès, sinó també d'altres disciplines.
Hem parlat de les caves Elícia, by Freixenet, però també vull que em parlis d'un altre espai on es celebrarà, com dèiem, a partir del dia 28, aquest Ressons Penedès by Cruïlla, que són els cellers de la família Torres. Com són els cellers de la família Torres?
Bé, la família Torres és una família dedicada al vi, centenària ja, amb una llarga tradició, i són un dels primers cellers que vam anar a visitar i que vam poder gaudir del seu suport incondicional des del principi, perquè així ho requeria el projecte. Llavors, a l'espai de la família Torres es podrà gaudir de dues grans actuacions. Per una banda, la Soleà Morente, i per una altra banda també hi haurà el concert de Pol Batlle i Rita Pagès, val? Tot això serà al costat del Celleret, que és el restaurant d'aquest espai, que des d'aquí convido a anar-hi, perquè realment és una delícia pels sentits, no sol per la boca, sinó per tots els sentits. Una àmplia carta i una gran gastronomia. Uh-huh. I bons vins, evidentment.
I tant. Altres cites les tenim a les Caves Vallformosa, a les Caves Vilarnau, als cellers de Montrubí, però és que també hi ha alguns artistes que actuaran en escenaris més petits, com cellers i caves Albertinolla, Caves Blanc Xer, Can Ràfols del Caos, per exemple també Giró Ribó, Jove i Camps, Montrubí, que la citàvem abans, Oriol Rossell, Castelló de Pedregosa, Segura Viudes, no? De tots aquests espais que tu m'imagino que te'ls has recorregut tots, algun en concret que t'hagi cridat més l'atenció?
Bé, ja n'he citat alguns, però és que em fa una mica de vergonya, perquè és que tots tenen alguna singularitat. És a dir, alguns ja els coneixia, o de molts ja coneixia els seus productes de vins o de caves, o ja havia anat a gaudir d'alguna experiència enogastronòmica o d'algun dinar, però és que molts d'altres els he conegut amb una altra mirada i realment em tornava enamorat. Recordo que anàvem amb l'equip de Cruïlla o de Macan o de Enoturisme Penedès, i sempre sortíem d'aquestes visites amb una força i una il·lusió, perquè és que són espais fantàstics, i sobretot el que és molt, molt, molt potent és la gent, els professionals que al darrere, molts d'ells són negocis familiars, i es nota que són llocs que hi ha una cura, un mimo, una il·lusió i un projecte, doncs, que els doten d'un encant. Són llocs fantàstics. Però els que venim de fora és que ens obren la porta de casa seva. És especial.
Com van rebre ells aquesta proposta vostra? Quina manera s'han implicat, no? Us han fet algun suggeriment?
Bé, s'han implicat de forma entusiasta. La veritat és que sol podem agrair a tots els cellers que s'hi han volgut sumar, perquè ells ja tenen una activitat molt potent al llarg de l'any, i no sol fent vins i caves, sinó també preparant activitats enoturístiques. Per tant, això era una càrrega de feina, però en canvi ho han acollit de forma molt positiva, sobretot perquè aquest projecte el que vol és reivindicar el Penedès. I al final hi ha hagut algunes frases potents i maques, com molts cellers que deien: ostres, que si és bo per la comarca és bo per nosaltres, i per tant ho hem de fer, o si el celler d'aquí al costat els hi va bé, a mi m'agrada i també serà bo per mi. Per tant, realment, a vegades estem dient ara, després que han passat ja uns mesos de la pandèmia, que havíem de prendre unes ensenyances que ràpidament les hem oblidat, doncs jo crec que no. que hi ha gent que té molt clar que hem après moltes coses i que units i unint esforços i il·lusions som més potents, i el Penedès ens ho estan demostrant, i per tant sol podem dir coses bones dels cellers i sobretot de la gent i els professionals que hi ha al darrere. Insistim, tot l'any és una bona època per anar amb la parella, amb els amics, amb la família, a descobrir doncs tots els racons, ja siguin cellers o caves o paratges naturals, perquè hi ha unes vinyes o uns paisatges naturals, doncs insistim.
Tota la raó. De fet, durant la pandèmia és quan hem fet l'exercici d'adonar-nos-en de tot el que tenim molt a prop de casa i que no coneixem, no? I és que jo crec que durant la Covid-19 va ser quan vosaltres veu gestar d'alguna manera aquesta idea, oi?
Durant el confinament ens vam reinventar en alguns aspectes i vam estar pensant nous espais, no? I llavors doncs, nosaltres havíem fet a Barcelona una prova pilot de ficar escenaris a llocs repartits per la ciutat, però clar, fer-ho en un territori, amb llocs com són paisatges naturals o com són cellers i caves que són d'un altre, era diferent i realment era tot un repte, però bueno, sí que va haver molta activitat i ara per fi tota aquesta activitat interna doncs està veient la llum a l'exterior i estem molt contents.
Escolta'm, Gerard, us heu inspirat en alguna iniciativa com aquesta que ja s'hagi fet en algun altre punt del món?
Doncs la veritat, no tenim cap referent com el Ressons Penedès, és a dir, un lloc on es posin 21 escenaris repartits en tot un territori i amb indrets que són caves i cellers, no, evidentment sí que teníem constància, el mateix Penedès es fa de cellers que organitzen de mutu propi algun concert, de petit o mitjà format, però 32 actuacions amb una quarantena d'artistes un mateix cap de setmana no han vist ni al nostre país ni mirant pel món. És la veritat, per tant estem fent una cosa que és innovadora, disruptiva, trencadora i que creiem que pot atreure l'atenció de moltíssima gent i posar els ulls al Penedès.
I és una manera, estant en un programa de viatges com el nostre, Viatge Bé, a RAC1, sobretot d'animar la gent a fer turisme. El perímetre que hi ha entre aquests cellers, aquestes caves, aquests paratges de municipis de l'Alt Penedès, quin és el radi d'acció? Hi ha molts quilòmetres entre un lloc i un altre?
Doncs hi ha molt pocs. Hi ha 21 escenaris i sobretot molts estan repartits a la zona de Vilafranca, del Penedès, i altres a Sant Sadurní d'Anoia, però la distància màxima entre un espai i un altre és de 30 minuts amb cotxe. Hi ha espais que estan a 5 minuts, fins i tot hi ha molts espais que s'hi pot anar amb bicicleta elèctrica o fins i tot els que vulguin hi poden anar caminant perfectament.
Caminant, fantàstic.
És així.
Sí, estic veient que hi estan implicats municipis de Vilobí, de Vilafranca, de Les Cabanyes, de Font-rubí, de Torrelles de Foix i també de Subirats.
Aquests són els 6 municipis que han decidit posar un escenari que volen acollir una programació.
I els altres?
Aquí cal mencionar, i això és molt potent, fins a 27 municipis han ajudat a finançar aquest projecte perquè al final han mirat per un bé comú. I han dit, un festival no deixa ser un motor econòmic per un territori, perquè al final ve gent que genera moviment i, per tant, dona vida a restaurants, a hotels, a empreses que poden donar serveis durant el festival. I, per tant, tothom ha mirat pel bé comú i això és un gran què. És a dir, i més amb aquests temps que corren, doncs al Penedès hi ha una gran notícia, i és que hi ha una unió molt potent d'administracions i d'empreses privades mirar pel bé comú, i això s'ha de celebrar i s'ha de reconèixer.
Heu calculat, Gerard, quanta gent podeu mobilitzar durant aquests 3 dies, més o menys?
Bé, nosaltres estem preparats per acollir unes 20.000 persones, però, clar, no tenim cap referent perquè no hem fet el festival mai i per tant no sabem fins on serà. Per tant, estem preparats per 20.000, però això no vol dir que esperem que vinguin 20.000 persones. Nosaltres, des del Cruïlla, i ho estem replicant al Penedès, sempre parlem de que el que busquem és la comoditat i el gaudi del públic. Per tant, el que volem és que la gent vingui i s'ho passi bé escoltant la música, gaudint de la gastronomia, dels vins, de caves, dels paisatges, i és aquest el nostre focus. I sobretot que repeteixin, no sol de concerts durant aquell cap de setmana, sinó l'experiència al Penedès, doncs, durant l'estiu, a la tardor, un cap de setmana, entre setmana. Al final, insistim, és l'excusa perquè la gent conegui de més a prop el Penedès, perquè, insistim, humilment creiem que encara és un paratge i una joia per descobrir. Per
Totalment.
Tant, qui busqui racons aquí, aquí en té un, i molt a prop de Barcelona, per exemple, i molt ben comunicat, a més.
Ho tenim més a prop del que ens pensem. Gerard Birbe, director del Ressons Penedès Vallcruïlla, enhorabona per aquesta iniciativa, que vagi tot, tot molt bé, enhorabona a tot l'equip, i escolta'm, ens retrobem allà, al Ressons Penedès Vallcruïlla.
Doncs us prenc la paraula, espero que vingueu i que puguem gaudir de bona música, bons vins, caves, i que farem també algun tast de la bona gastronomia.
Això, allà ens trobem brindant.
Vinga, doncs.
Que vagi bé.
Us esperem, gràcies.
Adéu-siau.
RAC1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som u.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. A RAC1, Viatge bé. Viatge per Catalunya amb Esther Muñoz.
Amb el bon temps tenim més ganes de sortir, de respirar aire lliure, de voltar pel territori, d'aprofitar les hores de sol. Tenim, en definitiva, ganes de natura. Doncs bé, el Club Natura i Turisme Actiu del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona compta amb la Natura, una iniciativa turística que recull propostes d'activitats de cicloturisme, senderisme, ecoturisme, nàutic i també multiaventura que es poden realitzar a la Costa Brava i al Pirineu de Girona aquests dies. Per saber-ne més, ens acompanya ja aquesta tarda al Viatge bé de RAC1 el senyor Jaume Dolçat, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Senyor Dolçat, bona tarda i ben tornat al Viatge bé de RAC1.
Molt bona tarda, és sempre un plaer escoltar-vos o parlar amb vosaltres al Viatge bé de RAC1.
El plaer és nostre. Bé, a mi el que primer m'agradaria saber és quan es va posar en marxa aquesta iniciativa i per què, amb quin objectiu?
Doncs bé, tot just des del Patronat de Turisme de Costa Brava, de la Costa Brava de Girona i, de la, i del Pirineu de Girona sempre hem tingut molt present totes les iniciatives que tenen a veure amb la natura. De fet, és un dels nostres pilars, no? Sempre hem dit que un és el territori en termes naturals, l'altre és la gastronomia i l'altre és la cultura. Per tant, pivotem molt sobre aquest concepte, però evidentment després de la pandèmia, el boom del que ha passat no només de la costa, sinó del rere país, d'aquestes ganes doncs, de descobrir tot el patrimoni natural, de caminar-lo, de trepitjar-lo, de sentir-lo, doncs és més que evident. I per tant, amb aquesta intenció, doncs hem tret una mica doncs, aquesta comunitat que és de l'EnNatura, tècnicament és el natura.costabrava.org en aquest cas, i doncs és aquest portal on mostrem doncs, més d'un centenar d'activitats i les dividim per estacions. I per tant, doncs ara focalitzats en aquesta primavera que està espectacular i que tenim moltes ganes de gaudir-la.
I tant.
I en aquest blog, en aquest espai, doncs el que tenim és informació d'espais naturals, de rutes, d'empreses, per tant, hi ha materials, hi ha catàlegs, hi ha un blog per explicar coses i està sobretot dirigit doncs al públic final. Per tant, no és un B2B, és un B2C, perquè entenguem, he dirigit al públic final amb ganes doncs d'això, que descobreixi tot el territori que tenim, també està amb idiomes, evidentment, i per tant és un espai ideal per descobrir activitats temporals, en aquest cas trimestrals, que tenen a veure ara mateix amb la primavera i que es poden trobar a la Costa Brava, que, com diem, doncs, són molt, molt, molt variades.
Entenc que el que han fet una maqueta és posar-nos-ho fàcil, ordenar tota l'oferta que tenen perquè el client vagi directe a aquelles que li poden interessar d'alguna manera.
Exactament és així, Esther. És endreçar-ho, paquetitzar-ho, posar-ho maco i fàcil perquè la gent ens trobi i pugui doncs, agafar-se l'activitat que més s'adequa al que vol.
Doncs jo crec, Jaume, que el que podríem fer ara és donar algunes idees perquè la gent es vagi engrescant i vagi començant a triar, perquè veig, per exemple, que dins del que són activitats pròpiament de la primavera, a l'estació en la que som, no? Tenen algunes relacionades amb l'entorn, camins de ronda i vies verdes.
Doncs sí, de fet, els camins de ronda és allò de que els vells roquers no moren mai, no? Creem molt de contingut a totes les destinacions, especialment a casa nostra, però els Camins de Ronda és una superestrella en aquest cas, i per exemple doncs, destacàvem un que hi ha doncs, entre Lloret de Mar i Tossa de Mar, que són 12 quilòmetres, molt ben senyalitzat i que pots acabar doncs, fent un fantàstic arròs a qualsevol de les dues poblacions. Un altre doncs, que també explicàvem una mica són aquestes vies verdes de les comarques gironines que segueixen l'antic carrilet, i que, per exemple, destacàvem la ruta del carrilet la 1, l'acabada d'Olot fins a Girona, i la del carrilet 2, l'acabada des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols. I, per tant, sumades fan un itinerari de 100 quilòmetres, però es poden fer per etapes. Tu pots dir, escolta, doncs avui faré des d'Anglès a Girona. Per tant, des de la Selva fins al Gironès, acompanyant una mica doncs, el riu Ter o el Brugent, inici el Brugent, acaben al Ter, o moltes altres, o pots fer... Jo sempre la recomano fer de baixada, per tant, d'Olot cap a baix i no al revés, que també es pot fer, però evidentment és una ruta fantàstica per fer a peu, per fer a nivell de cicloturisme, perquè és un desnivell molt suau, és molt, molt agraïda, està super ben senyalitzada i és molt, molt, molt agradable. Per exemple, aquestes dues en termes més de caminar o d'anar amb, com deia, amb aquest cicloturisme relaxant. Uh-huh.
Darrere d'aquestes experiències hi ha la col·laboració de diverses empreses del sector.
Sempre, sempre. És a dir, nosaltres ens destaquem o intentem sempre lligar oferta pública amb oferta privada, i en aquest cas el territori, evidentment, és l'oferta pública, però darrere hi ha aquests serveis de tot tipus, de serveis de restauració, serveis de guiatge, serveis, en aquest cas, de complement de material esportiu, que evidentment una cosa sense l'altra no tindria cap sentit, i a casa nostra ho tenim molt ben lligat.
Uh-huh. Doncs va, anem amb propostes concretes que organitzen aquestes empreses associades al Club de Natura i Turisme Actiu per donar la benvinguda doncs, al que és la Costa Brava i el Pirineu de Girona, concretament a la primavera. Veig, per exemple, que tenen un bateig astronòmic a la zona del Banyà, que és el millor cel de l'Empordà.
Doncs diria que de l'Empordà i potser del país, perquè el Banyà queda també una zona molt... És a dir, amb molta... neteja lumínica i, per tant, amb molta claredat, i el que fan... Jo aquest l'he fet personalment, sí? I haig de dir que és, sí, la veritat és una activitat que es pot fer en família de manera espectacular. Tenen un observatori a l'abast de tothom, que tothom és capaç d'entendre-ho, que entens el per què passa doncs, amb el cel del nostre país, però no només aquest, sinó el de l'univers, en què hi ha doncs, música de Pep Sala composta especialment per aquesta activitat, i la veritat és que totes les nits de l'any es pot fer, però especialment a la primavera, aquest observatori astronòmic del Banyà, aquest bateig, és espectacular, està al costat d'un càmping, de la prop del propi municipi, i és una activitat que, com dic, és un cel que sembla mentida de creure que tinguem tan a prop, i és aquí al costat de, bueno, aquí, a tocar de casa nostra, a la part interior de l'Empordà.
I aquestes experiències són puntualment l'activitat, o si algú es vol quedar a dormir i vol fer-hi l'estada més llarga, també té aquesta opció?
Bueno, de fet, en el tema de la que acabem de comentar del Banyà, just annexa hi ha un càmping, que és diguem la mateixa organització que proposa aquest observatori, i tenen bungalows, tenen tot tipus de modalitat de càmping en aquest cas, i per tant, mira, aprofitant que t'explico com jo ho he fet, vaig aprofitar doncs, amb un dia amb amics i família doncs, poder-hi estar alguna estona més, i per tant fer nit allà, i fa molt completa l'experiència perquè pots anar a peu des de l'observatori al càmping, i és molt fàcil i els serveis són molt bons.
Doncs va, anem amb una altra també que ens ha cridat l'atenció, que és una activitat que s'anomena Rere els passos dels pirates de la Costa Brava, que van deixar petjada allà i que s'han convertit també doncs, en activitat turística.
Doncs sí, perquè tots tenim tendència a pensar que els pirates només existien al Carib, i no, des del segle XII en aquest cas fins al XVIII a la Costa Brava vam tenir constantment atacs de naus pirates, i de corsaris, i de torres de gualta construïdes a prop de la costa, i per tant, doncs hi ha tota una història que va en aquesta línia, i en aquest cas a Calella de Palafrugell, doncs ho expliquem, no només a Calella, però focus és a Calella, els seus pobles veïns, doncs explica què va passar doncs, amb tota aquesta història dels pirates, i també una activitat familiar i primaverenca molt, molt, molt bona.
Per tota la família. Després, hi ha la possibilitat de descobrir el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Quina mena d'activitat és aquesta?
Bé, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà ve a ser una mica com el que dèiem dels Camins de Ronda. És un gran clàssic i és un espai segurament dels més singulars que hi ha a tota la Costa Brava, en tots els àmbits, per extensió, per diversitat de flora i fauna. I la veritat és que bé, hi ha moltíssims ecosistemes, estan diferenciats, els rius, els mars, els estanys, els aiguamolls, és un hàbitat de més de 300 aus, i el que expliquem és que hi ha una experiència en aquest cas que inclou una nit, un sopar i un esmorzar a Mas del Juncar i una visita guiada en aquest espai. Per tant, complementa. No tan sols és anar als aiguamolls, que segurament ho hem fet més vegades tots, no?, d'anar i passejar per aquests aiguamolls, sinó doncs, això, amb aquesta experiència que té a veure amb la nit, amb el sopar i amb la visita guiada, que té molt de valor en aquest cas paisatgístic, però també biològic. Per tant, també és una experiència molt interessant.
Uh-huh. I de Castelló d'Empúries, de l'Alt Empordà, anem cap a Ripollès, concretament cap a Queralbs, on també hi ha una possibilitat, que és conèixer el barranc de la Vall de Núria Inferior.
Doncs sí, el barranc de la Vall de Núria, què no podem dir en aquest cas del barranc de la Vall de Núria? Tot el Ripollès és espectacular. Tot el Ripollès doncs, té zones increïbles per descobrir, però en aquest cas el barranc inferior de la Vall de Núria és molt intens i no deixa indiferent. Està situat entre Queralbs i la Vall de Núria, dins del Parc Natural de les Capçanes del Ter i del Freser. És un barranc que queda molt encaixat i que està seguit. Bueno, hi ha molts ràpels, entre ells un de 20 metres absolutament volat, per tant aquí és una mica d'adrenalina per la gent que té ganes doncs, de posar-se a prova. Hi ha salts, hi ha tobogans, per tant és d'un nivell mig. Jo també aquest no l'he fet, però n'he fet algun altre de nivell mig i la veritat és que és perfectament assequible per fer-ho i és molt divertit. És una manera de cremar adrenalina important i que per tant ens permet també doncs, descobrir doncs, una zona, com diem, de la Vall de Núria, el Ripollès, que és molt espectacular en termes de territori, però també en termes de paisatge.
Una activitat de multiaventura. Després, aquests dies parlàvem del Vivid, del Festival d'Enoturisme que s'ha celebrat durant tot el mes d'abril, però per la gent que no hagi pogut anar o que s'hagi quedat amb ganes de més, hi ha una activitat que es diu Un mar de vins, històries de vinya i mar. És una activitat emmarcada en l'àmbit de l'ecoturisme que té lloc a l'Escala, a l'Alt Empordà, i que m'agradaria que ens fes també 5 cèntims.
Doncs sí, en aquest cas, amb la sommelier, amb la Romina Rivera, que és historiadora, que és arqueòloga i també sommelier, que és una part important, doncs descobrim els punts emblemàtics, en aquest cas de l'Escala, des del mar. Estem vins fets en antigues varietats i, per tant, doncs és una activitat que a nosaltres ens agrada dir que té globs d'història i de mar. I, per tant, doncs, com diem, bueno, és una molt bona manera de finalitzar aquestes activitats que, com dic, doncs, que són molt completes i, en aquest cas, és una mica més sènior, no seria per un públic familiar, per tant, això aniria més dirigit segurament doncs, a petits grups d'amics o a parelles i poder doncs, descobrir els vins de la terra també des del propi mar doncs, és una cosa molt, molt potent, molt diferent, que et dona també doncs, per descobrir el territori d'aquesta manera.
Començàvem parlant del bateig astronòmic d'Albanyà, però veig també que entre les activitats proposades a la natura hi ha també la de nit de manta i estrelles a una altra comarca, que és la comarca de la Garrotxa.
Sí, la comarca de la Garrotxa, que és una comarca absolutament fantàstica i diversa, perquè, com molt bé explicaves ara, Esther, entre estar a l'Escala o, en aquest cas, perdut a la Garrotxa, doncs hi ha molt poc espai geogràfic, sí. Però són dos paisatges absolutament diferents. Uh-huh. I poder començar doncs, la primavera veient doncs, el cel, com segurament o difícilment hauràs vist abans, doncs la veritat és que està molt bé. És un taller d'astronomia, en aquest cas a la rectoria de Sant Miquel de Pineda, i ens proposen doncs, conèixer aquest univers d'una manera doncs, amena i en contacte amb la natura i amb un entorn sacre com és aquesta església de Sant Miquel de Pineda. L'activitat, com també passava abans, inclou dormir, inclou sopar, en aquest cas, i esmorzar en aquesta antiga rectoria restaurada que està convertida en una casa rural amb totes les comoditats i que, per tant, doncs, és una, també una superproposta segurament doncs, per poder fer també en parella i gaudir d'un espai tan fantàstic com és la Garrotxa Interior.
Doncs són només algunes de les moltes propostes que ens fa la natura d'enguany d'aquesta edició de l'edició 2023. Els oients que vulguin més, que vulguin tenir més detalls, tenen un portal que és natura.costabrava.org. És qüestió d'anar allà i de veure doncs què és el que trobem i, finalment, què és amb què ens quedem, no? Que aquí és on ve el problema, no? Perquè realment tot té alguna cosa interessant.
Sí, tot té alguna cosa interessant, però també hem de poder dir que depenent del que estiguis buscant, si busques una sortida en família, doncs hi ha unes activitats més en aquesta línia, si la busques en parella, si la busques amb amics. Per tant, segurament tothom trobarà la Costa Brava que vol i el Pirineu de Girona que vol en aquesta primavera, amb activitats, com dèiem, molt variades, molt diferents, ajustades a tots els pressupostos, i que esperem doncs, que tots els oients de Viatjar Bé, de RAC1, doncs, ens vinguin a visitar, ara que esteu de celebració amb un EGM fantàstic, que per tant, tota aquesta gentada que ens escolta, doncs, que ens vinguin a visitar.
Doncs així, estem molt contents amb les notes que ens han posat a l'EGM el primer del 2023, el del mes d'abril. Per tant, anem creixent, anem sumant oients, això vol dir que tenim doncs una colla de gent que vol viatjar, que es vol moure, que vol conèixer el territori, i avui el que hem fet ha estat amb en Jaume Dolçat, vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, donar idees, que de vegades això, tenim molta oferta, però ens agrada que ens la masteguin una miqueta per anar més cara a barraca.
Sí, que ens l'expliquin bé i que, per tant, aquella gent com jo, que sempre vaig amb pressa i una mica darrere hora, necessito idees concretes i concises i, per tant, ens funciona molt.
Jaume, enhorabona per la iniciativa i que tingueu molt d'èxit.
Gràcies, Esther, una abraçada.
Una abraçada. Adéu-siau.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé.
Totes les excuses són bones per sortir de casa, per fer turisme, per conèixer el territori, i avui la màgia s'ha convertit en l'excusa del Viatge Bé per anar a conèixer Tona. Allà ens hi espera el mag i actor tonenc Jordi Pota. Jordi, bona tarda, benvingut al Viatge Bé de RAC1.
Bona tarda, què tal, com estem?
Molt bé, i tu?
Bé, molt il·lusionat.
Queda molt poquet ja, queda menys d'una setmana perquè arrenqui aquesta setena edició del Festival Internacional de Màgia, una tona de màgia. M'agradaria que ens expliquessis quina és ben bé aquesta cita, no? En què consisteix?
Bueno, doncs el Festival Una Tona de Màgia, al final reunim mags i magues de tot el món, nacionals, catalans, internacionals, premis mundials de màgia, que fan diferents tipus de màgia, i el que volem és que la gent que vingui a gaudir-la, que la majoria de coses són gratuïtes, i les que són pagants una preu molt popular, doncs podrien gaudir d'aquestes maneres diferents de fer i veure la màgia, no? Per ensenyar que la màgia és un art escènic en majúscules.
On el feu exactament, el festival? A quin punt de Tona?
Bueno, fem amb molts punts. Hi ha com 6 o 7 punts diferents de Tona, la majoria són exteriors, i després hi ha els punts on fem les gales internacionals, o aquest any la gala unipersonal que fa en Peyu, que ja està tot sold out, vull dir, aquest tio ho peta bastant. Uh-huh. Hi ha la gala infantil i tal, que això es fa a la sala La Canal, que és el teatre que hi ha a Tona. En Peyu el fa el diumenge per tancar el festival, i ho fa a les 6:30 de la tarda, a 6:45, per tancar el festival el diumenge.
Ara repassarem quines activitats fareu des de divendres, però abans m'agradaria que m'expliquessis quin és l'origen, no?, exacte d'aquest festival, no?, com va néixer, tu que ets el creador.
Bueno, doncs mira, jo el 2016 havia anat a molts festivals, amb l'Institut del Teatre de Barcelona, tant de teatre com de mag, a diferents festivals de màgia, i havia anat, jo que sé, des d'Avignon, de França, a Toulouse, a Stuttgart, a diferents de per aquí a Espanya, i em vaig fer amb ganes de dir, ostres, algú així ho podríem fer amb el poble, a Tona. I vaig anar a l'Ajuntament, i en res, 6-7 mesos, vam organitzar la primera edició,
molt bé,
que va ser un èxit molt heavy, uh-huh, i a partir d'allà vam dir, doncs anem-ho fent créixer, i ja s'ha convertit en un festival molt gran.
Sí, ens deies que aquest 2023, aquesta edició, la setena, reunirà una vintena d'artistes, tant locals com internacionals, des de divendres dia 5 fins a diumenge dia 7, no? D'on venen? Uh-huh. D'on arriben?
Hi ha molts punts, a tot Espanya hi ha molts, des de, jo sé, Astúries, Galícia, Màlaga, Madrid, a Catalunya n'hi ha bastants, després hi ha alguns francesos, belgues, bueno, ja veus, vull dir, de molts punts.
I quines són les modalitats de màgia que podrem veure en directe?
Doncs, bueno, hi ha diferents, per exemple, la coneix el clown, la coneix, per exemple, les malabars, la manipulació, la comèdia, que potser és la que estem més acostumats tots a veure, tenim la cartomàgia, també tenim taller de màgia, que també està molt bé de preu, em sembla que són 3 euros anticipada, que és una de les maneres de potenciar que la màgia segueixi, no? Després tenim la fira màgica, que la gent podrà comprar coses de màgia per fer-ho a casa. Teatre màgia, hi ha molts estils, de manipulació.
Mentalisme també, no? I grans il·lusions.
Hi ha mentalisme, grans il·lusions, hi ha una cosa molt xula que ve de França, que fan en Kemp, Ritz, Morat i l'Aurèlia, que és el tango. tango més màgia, que és molt bonic. Al final la màgia es pot unir, és una eina, la màgia és una eina per arribar a l'emoció i es pot unir de moltes, moltes maneres.
Teniu una maga, que és la maga Cristina, que sí, impartirà un taller, no és així?
Exacte, sí, sí, el que comentava ara, que al final el que intentem sempre en el festival és portar molts artistes de nivell internacional perquè vegin que la màgia és l'hòstia, però també portar artistes que estan començant i fins i tot fer tallers perquè la gent pugui començar en aquest art, no? Perquè creiem que si aquest art el volem defensar com un festival d'aquest a defensar, ha d'intentar que la gent en tingui ganes de conèixer-lo i començar-lo a fer.
De fet, crec que un dels vostres objectius també en aquesta edició és donar visibilitat a les dones magues. N'hi ha moltes o què?
Bueno, això ho fem des de ja fa moltes edicions, posar aquest dins del festival com un punt important, perquè creiem que la màgia sempre ha estat un món d'homes, no? D'un quasi tots els mons, però bueno, la màgia ho ha sigut molt, i costa molt trobar magues professionals, no? I que a més tinguin diferències i que puguin aportar coses diferents, però aquí sempre intentem portar, sempre en portem, per exemple, com has dit, la maga Cristina, que ens ve fer el taller de màgia, o la Lola, la Lamento, que ve fer un màgic clown, o, per exemple, l'Aurelia, que va fer el tango. Bueno, intentem portar diferents magues també de diferents llocs perquè ensenyin que la dona, la maga, també pot ser una gran artista dins del món de la màgia i fer el seu propi art.
Clar que sí, i ho és. Doncs va, Jordi, repassem una miqueta el calendari. Quines activitats fareu concretament divendres? Per la gent que ja tingui el dia festiu, que ja el divendres al matí es pugui plantar a tona, què els oferiu?
I tant, la gent, a més, el que he comentat, la majoria de coses són gratuïtes, divendres és tot gratuït, des de les 11 del matí ja poden anar al Parc de les Feixetes, és un parc molt, molt bonic, així amb un anfiteatre, que es veu al Castelletó Nadal, amb un espectacle familiar, que es diu Fabulós, del Mac Stigman, després de les 5 i mitja de la tarda, i a les 6 i mitja hi ha diferents alumnes de la meva escola de màgia, els de nivell d'iniciació i nivell avançat, que ho faran a diferents punts de la plaça Major. I a les 10, per tancar el divendres, farem la gala golfa amb Isaac Jurado, que fa un espectacle que es diu Imperfecto, i aquest és un espectacle només a partir de 18 anys i que l'entrada és gratuïta.
Fantàstic. Per la gent que divendres no pugui venir a Tona, que hagi de ser cap de setmana, no? Què els oferiu a partir de dissabte?
Dissabte, clar, està a rebentar, jo si vols et dic unes quantes coses. Això sí, els animo a tothom que miri a la web, perquè allà hi ha tota la programació, perquè si no potser serà un... hi ha massa informació, però bueno, tenen des de les 10 del matí fins a les 9:30 de la nit moltíssimes coses. Hi ha la Fira Màgica de 10 a 19 hores, hi ha el taller de màgia a les 10 hores, a les 11 hores tenim el Gran Tampano, que és un espectacle que uneix circ i màgia, tenim itinerants pel mig del poble, la Lamento fent la Lamentando, que és un espectacle de clown amb màgia, tenim la Colla Gegantera, que aquest any fan 40 anys i també el tindrem per allà passejant per al mig del poble. Tenim propera parada màgia de l'Álvaro Oreja, que fa màgia a prop. Bus Stop, que aquest és un de màgia, circ, de clown, per canalla, sobretot. I tenim la batucada de Tona. I el Plac Gros, que és la gala internacional, que és amb dos passes, que un és a les 6 i l'altre a les 9:30, que sempre s'omple, per tant, la gent, mireu-vos-ho bé, perquè és molt important. Hi ha 6 artistes, aquests són a nivell internacional, perquè són o mags d'aquí, però que van per tot el món, o mags de fora, que venen cap aquí, que també van per tot el món. I aquí uneixen 6 tipus de màgia molt diferents. I en tenim en Dani Polo, en Gonzalo Albiñana, Doble Mandoble, que en Ruiz Morat i Aurelia, Mario López... Bueno, hi ha molts artistes i això val molt la pena. És la perla del festival.
Fantàstic. Segurament tindrem molts oients que són amants de la màgia, potser d'altres no tant, però sí que són viatgers, els agrada el turisme. Ara ens citaves tu, per exemple, el Castell de Tona, no? Què podem veure, què podem visitar si venim al teu poble? Què ens recomanes?
Tona és molt bonic i sobretot els seus voltants, és preciós. Jo us diria pel comerç local de Tona, pel centre del poble, allà s'ho trobarà tota la màgia, la fira i a més la gent de Tona, no?, que us acollirà molt bé. Després el Castell de Tona, al final, és el més entranyable de Tona i totes les seves rutes que disposa. Jo us diria que anéssiu al Parc de les Feixetes, que allà podreu fer una foto preciosa cap al Castell de Tona. Hi ha, per exemple, molts caminots, no?, molts camins molt xulos per caminar, molt pla, que està molt bé, que és cap a Vilageliu o cap al Pitort, molt famós a Tona. I, bueno, jo us diria això, sobretot, aquests serien unes quantes rutes que us comentaria.
Doncs aquestes seran algunes de les activitats que podrà fer una oient del programa, perquè els que ens seguiu a xarxes sabreu que aquesta setmana vàrem convocar un concurs al nostre Instagram, gentilesa d'en Jordi Pota, del creador d'aquest festival. Posàvem en joc una entrada doble per adults per la gala golfa de divendres 5 de maig, també una entrada doble per la gala internacional de dissabte dia 6 de maig i, a més, allotjament per dues persones el divendres a l'hotel-restaurant 4 Carreteres de Tona. I ara doncs, ja estem en disposició de dir, perquè ja ho hem fet a través d'Instagram, que la guanyadora es diu Rosa Jiménez, ens deixava un missatge a les nostres xarxes i us acompanyarà, Jordi, doncs, el proper cap de setmana al festival que fareu aquesta setena edició del vostre Festival Internacional de Màgia. Per tant, tindreu una convidada d'excepció.
S'ho passarà molt bé, s'ho passarà molt bé i l'animo fins i tot que, si vol, que agafi una nit més i es queda tot el diumenge, que sí que haurà fet tot el cap de setmana màgic.
Clar que sí, Jordi Pota, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquesta una tona de màgia i esperem que siguin molts els oients de Viatge B i de RAC1 que s'animin a venir i a fer-vos costat. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Molt bé, gràcies.
Adeu. Fins aquí el nostre Viatge B d'aquest dissabte 29 d'abril. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica. Aprofiteu els dos dies festius que ens queden i ens retrobem dissabte vinent 6 de maig a les 3 i 3 de la tarda. Que vagi molt bé. Adeu-siau.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.